9:41, cap de setmana alterat per la pluja en algunes de les competicions. No es va celebrar el partit del Sobrense bé amb el Carme, no es va celebrar el partit del Sobrense amb l'Igualada. El municipal d'Aigüedols ple d'aigua, com una gran piscina. Pitu, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora. Cap de setmana, evidentment, com poden suposar, molt passat per aigua. I bé, dintre de tot, ara estava mirant, dels partits de la primera catalana, només es va suspendre el del Sobrense, la resta es van poder jugar a tots. No és el cas, per exemple, de la tercera catalana. Aquí ja es van suspendre uns quants partits, per exemple, el Cubelles-Calaf. Cubelles, també sabem que dissabte a la tarda va caure una bona. El Riudevilla-Espiera també suspès el, com deies, el Sobrense B Carme d'ahir diumenge, i també ahir diumenge a la tarda no es va poder jugar, com era d'esperar, el Joventut Ribetana-Òdena. Per tant, aquí estem parlant de 1, 2, 3, 4 partits suspesos. Ara és allò tan clàssic d'intentar buscar una data. No sé si algun d'ells es podrà jugar en aquest proper cap de setmana. Aquest proper cap de setmana, recordem, no hi ha jornada. Suposo que aprofitant el pont de la Puríssima. Sé que es jugarà algun partit, algun equip doncs, sí que ha volgut jugar i avançar el partit de la propera jornada. En fi, hi ha ara allò tan clàssic d'intentar posar-se d'acord entre els dos equips. En el cas que no s'arribi a un acord, és la federació, o el comitè en aquest cas, qui decideix quan es juga el partit. Vam preguntar en el cas del Sobrense Igualada si hi havia alguna possible data, de moment no. En fi, ahir a Aiguadols es veu que l'Igualada insistia en jugar, sí? Fins i tot els jugadors de l'Igualada, alguns van sortir a provar, a veure si la pilota doncs, rodava o no rodava. El tècnic de l'Igualada, Dani Gimeno, es veu que va insistir bastant en que el partit es podia jugar, ell entenia que sí, l'àrbitre va inspeccionar per dues vegades el terreny de joc i entenia que no es podia jugar. Aquí doncs, va haver un petit estira i arronsa i l'àrbitre ho tenia clar. Senyors, aquí no es pot jugar, vull dir, aquest terreny de joc és impracticable.
Home, mirant la foto que vas publicar.
Sí.
Esclar, no ho sé, perquè no en sabem.
Que ell entenia que a l'hora de començar el partit, que era a les 5 de la tarda, el camp ja no estava tan malament com instants abans. Però bé, el camp estava malament. En qualsevol cas, qui mana i qui té l'última paraula, en aquest cas, és l'àrbitre. I ell va decidir, crec que amb bon criteri, que el partit no es podia jugar. Les males llengües diuen que, evidentment, l'Igualada apretava per jugar perquè el Sobrense, com que tenia baixes, algunes d'elles significatives, doncs volia aprofitar, però clar, tampoc em quadra, perquè el camp està malament pels dos. Qui assegurava a l'Igualada que li sortiria un bon partit i acabaria jugant i acabaria guanyant el Sobrense, tot i les baixes?
Amb el camp així, eh?
Amb el camp així, clar. En fi, aquelles coses que acostumen a passar, eh? Aquí cadascú mira pels seus interessos, tira i escombra cap a cara seva, però l'àrbitre ho va tenir molt clar. L'àrbitre que em sembla que venia de la zona de les Terres de l'Ebre. I ja,
doncs déu-n'hi-do.
Tot i que em diuen que ja estava informat de la situació, perquè clar, ell havia vist que els partits del matí a Aiguadols ja no s'havien pogut disputar. Pensa que al matí s'havia de jugar els tres partits dels equips femenins, que es van suspendre tots tres, i el partit del segon equip amb el Carme, que també es va suspendre. Per tant, l'àrbitre es veu que ja estava informat de la situació d'Aiguadols i ja venia una miqueta, no amb la idea de suspendre-la, evidentment, perquè s'havia d'inspeccionar prèviament el terreny de joc, però conscient una miqueta que la situació...
Però vaja, si venia de les Terres de l'Ebre, mullat tot el dia aquest àrbitre.
Sí, perquè clar, allà es veu que també va caure una bona.
Doncs anem per la resta, dues de calentes i dues de fredes. Les calentes, doncs bé, la Unió Esportiva Sitges, que va guanyar a casa del Sant Pere Molanta per 2-3, i el Rugby Club Sitges, que va guanyar el Barcelona Enginyers Rugby B per... Ens sembla que no l'havíem dit mai encara un resultat així.
L'havíem dit, però...
Al revés, eh?
Al revés, sobretot la temporada passada.
92-0.
Sí, 92-0. Vuitena victòria per al Rugby Club Sitges, que res té a veure o poc té a veure amb l'equip de la temporada passada, un equip que, ens ho explicava el seu entrenador el passat divendres, s'ha rejuvenit molt, s'ha passat d'una mitjana d'edat de 31 a 23 anys, molta gent de la casa, dels equips inferiors, i els veterans que s'hauran d'adaptar a aquesta nova situació de l'equip, no? El que es demana sobretot és compromís, que tothom vagi a entrenar i només a partir d'aquesta premissa l'equip podrà tirar endavant. De moment les coses van molt bé, són 8 victòries consecutives, no deixa de ser la primera fase, però bé, el resultat de dissabte ho diu tot i explica el gran moment de l'equip del Rugby Club Sitges guanyant. Sí que és el segon equip del Barcelona Enginyers en Rugby, però en fi, és una molt bona notícia l'estat de forma del Rugby Club Sitges, que no jugarà aquest cap de setmana, és també dels que descansa, ho farà ja el proper el cap de setmana, el del 10 i l'11, em sembla que juga al camp del Cornellà, buscant la novena victòria. Ja et dic, és la primera fase, a partir d'aquí doncs veurem com acaba tot plegat. Quan li van preguntar a Camilo Hanglin si ell creia que l'equip, per aquelles cores i pel suposat de que la temporada acabi molt, 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 molt bé, si aquest equip està preparat per donar el salt a la divisió d'honor B, ell ens va dir que creia que no, perquè evidentment l'equip és molt jove, l'equip encara s'està fent, és un equip de futur, i perquè evidentment el club com a tal creu que no està preparat per tot el que ja hem comentat, instal·lacions, va sortir el tema de les instal·lacions una altra vegada, el fet de que una miqueta quan venen els equips rivals a Santa Bàrbara, els d'aquí a la vora ja més o menys no diuen res perquè ens coneixem tots com aquell qui diu, però sobretot els dos últims anys quan han hagut de venir equips de València i de més lluny, clar, posaven tots una cara, volem dir.
De València a Santa Bàrbara.
Què és això? Sí.
Sí. Arribes aquí, veus aquell descampat.
Bueno, a València, d'instal·lacions, bueno, suposo que estan millor, evidentment, però bueno.
Per poc bé que estiguin, sí. Segur que estan millor.
Segur que estan millor.
Està clar que sí. Bé, així estan les coses en el cas del rugbi. Unió Esportiva Sitges, victòria a casa del Sant Pere Molanta per 2-3.
En una tarda de gossos, pensa que va ser arribar a Sant Pere Molanta, baixar del cotxe i començar a ploure, i no, la pluja no ens va deixar, bueno, pluja i molta tempesta de llamps, trons, però no, i el Sitges va jugar una primera part de nassos, i si se'm permet l'expressió, es va saber adaptar molt bé al terreny de joc, que estava molt, molt lliscós, el camp del Molanta és un camp de gespa natural, però tot i que el Molanta va començar marcant molt aviat en una jugada de contracop, pràcticament en l'única ocasió que va tenir la primera part al conjunt local, aquesta acció de contracop al minut 8 que li va suposar l'1-0, però el Sitges va saber reaccionar molt bé, i amb dos gols d'Àlex Pérez i un altre de Raül, se'n va anar ja al descans amb 1-3. A la segona part la cosa va canviar una miqueta, bàsicament perquè el Molanta va arriscar una mica més, va donar un pas al front, com es diu en aquests casos, va fer el 2-3, però el Sitges va saber patir, amb l'inconvenient que en els minuts finals el porter del Sitges, Eric González, es va lesionar, i clar, com que el porter suplent també estava lesionat, a la banqueta hi havia un porter del juvenil, i quina papereta pel nano. Va sortir, sortosament la cosa va acabar bé, va fer un parell d'intervencions de molt de mèrit, però t'ho imagina't, per un juvenil sortir amb 2-3 al marcador, l'equip local t'està apretant, t'està intentant empatar.
Amb pluja, llams i trons.
Sí, aquest és el que hi ha, el Rafa Porres, no? Ostres, la papereta era important, perquè si imagineu-vos que ens empaten i el nano també té 16 anys, no és el mateix que
això, sí,
et passi.
Això sí, que és un, això sí que és un bateig, eh?
Sí, sí, i que et corteix, segur que sí.
Per descomptat.
En fi, és la setena victòria del Sitges fora de casa. Un Sitges que després d'aquesta jornada és segon a la classificació, és classificació virtual, com diem, perquè la Joventut Ribatana no va jugar el seu partit, el Vega sí, va guanyar 1-2 al camp de la Múnia, i la Múnia precisament serà el proper rival del Sitges, no aquest cap de setmana, sinó el que ve.
Bàsquet Sitges, i van 8.
Van 5 consecutives.
5 consecutives, eh?
5 derrotes consecutives. Mal moment, tot i que el partit no va començar malament. Sí que el primer quart el Sant Adrià el va dominar per 26-20. Bona reacció del Sitges al segon període, 12-26. Això vol dir que el descans manava per 38-46. Però les coses es van anar complicant al tercer període amb un parcial de 24-15 i de nou domini del Sant Adrià, 17-13 al quart i definitiu període, per acabar amb aquest 79-74. No podem parlar, evidentment, de mal partit, però sí que podem parlar d'aquesta dinàmica negativa que l'equip tenia esperances en poder trencar amb el Sant Adrià. Jo no sé què passa amb aquest rival, però és el tercer cop que s'enfronten i és el tercer cop que el Sitges espera. Es van enfrontar a la final de Copa Catalunya de la temporada passada, el Sant Adrià va ser molt superior, va guanyar de 20 punts, es van enfrontar a la Lliga Catalana d'Eva aquest passat setembre, va tornar a guanyar el Sant Adrià, en aquest cas per 3 punts, I ahir, com dèiem, aquesta derrota per 5 punts, una derrota que deixa l'equip amb 3 victòries, 6 derrotes, aquestes 5 de consecutives, com dèiem, i papereta difícil perquè el dissabte ve el líder, el Club Bàsquet Quart de Girona, a partir de les 6 de la tarda al pavelló de Pinsbens, el Quart que ve de guanyar d'una forma doncs molt contundent 97-66 al Morabanc Andorra B. Per tant, tant de bo l'equip es pugui sobreposar i començar a guanyar partits. No serà fàcil, ens informaven que clar, la lesió del Roger Saladier, que ja es perdrà el que resta de temporada, ha obligat a l'equip a reforçar-se, han fitxat un base, en aquest cas del Ribas, Manel Botí, a veure si la seva presència també ajuda l'equip a tirar endavant.
I tanquem amb la primera derrota de l'hoquei Sitges.
Doncs sí senyor, tanquem amb la primera derrota de l'hoquei Sitges, que va perdre per 5-4 a la pista del Club Patí Monjos, un partit que al descans anava dominant el Sitges per 1-2. Ens diuen que l'arbitratge va ser una mica allò polèmic, però bé, en qualsevol cas tampoc ens agrada massa parlar dels àrbitres, sobretot perquè s'acostuma a parlar dels àrbitres quan es perd, no? I això tampoc queda massa bé, però en qualsevol cas era un partit, no direm de cara o creu, però que era un partit en què qualsevol dels dos podia haver-se endut la victòria. Al final la sort va decaure del costat del Monjos i la cosa s'apreta perquè ara Monjos i Club Patí Sitges estan empatats a 27 punts, el Casal Espluga està allà tercer amb 24, intentant a veure què passa, i un Club Patí Sitges que no jugarà aquest proper cap de setmana, el que ve, el del 10 i 11 de desembre, té un partit també interessant perquè vindrà aquí el Casal L'Espluga, que és el tercer classificat, com dèiem.
9:53, més informació avui a les 4 en el temps de descompte. Pitu, gràcies.
Adéu-siau.